Què tal? Molt bona tarda, salutacions cordials, temps d'informació esportiva amb la sintonia de Ràdio Maricel. Arrenquem aquí una nova edició, la darrera ja d'aquest 2017 del temps de descompte, avui que és dilluns 18 de desembre de 2017. I per tant, toca fer crònica del que ha estat aquesta última jornada esportiva de l'any d'aquest 2017. I déu-n'hi-do, una molt bona jornada per acomiadar l'any, i tant de bo això sigui doncs una bona prèvia, una bona premonició del que ens ha de portar el nou any, el 2018, esportivament parlant, és clar. Hem de fer crònica de la jornada número 15 de futbol. Bons resultats, magnífics resultats, tant per al Club de Futbol Sobrense com per la Unió Esportiva Sitges. A segona catalana, meritòria, evidentment, és la victòria ahir del Sobrense, que es va imposar per 2-1 a tot un històric del futbol català, com és el Rubí. Al final, un gol de Manu Muñoz a la sortida d'un córner en el tram final del partit li va donar aquests 3 punts que són molt, molt, molt bons per al conjunt de Xavi Hereu. Farem repàs de com ha anat la jornada número 15 en aquest grup tercer de segona catalana, i a la tercera, el grup 12è, magnífica victòria també la que va aconseguir la Unió Esportiva Sitges 1-2 el passat dissabte al camp del Cubelles. Victòria que té moltes lectures. La primera i més important és que l'equip suma 3 punts en un camp, vaja, gairebé inexpugnable, perquè el Cubelles, amb la derrota de dissabte, és tot just el primer partit que perd aquesta temporada, després d'uns números espectaculars en l'inici de la temporada. I perquè aquesta victòria també situa els Sitges a 4 punts del propi Cubelles i també del Sant Mauro, que no ha fallat en aquesta última jornada golejant el camp del Ribes. Per tant, hores d'ara, Sant Mauro, Cubelles, Sitges són els tres equips els que dominen la competició en aquest darrer tram de la primera volta. També va guanyar el juvenil de Preferent de la Blanca en imposar-se ahir al Nou Pinsbens 2-0 al Sant Ildefons. Els sitgetans, el conjunt de David Porres, que ara mateix és tercer a la classificació a només 3 punts del liderat. I en el nostre bloc poliesportiu hem de destacar la victòria segona consecutiva del bàsquet Sitges 83-89 a la pista del Sant Quirze en partit de Copa de Catalunya. A la segona catalana d'hoquei patins, victòria també del Club Patí Subursitges a Vilaseca aquest passat divendres per 3-5. Una victòria per confirmar el liderat i per conservar l'avantatge vers els seus màxims perseguidors, el Riudoms, que també va guanyar en aquesta última jornada a la pista del Coet, i el propi Vilaseca. I el Rugby Club Sitges, que segueix guanyant tot el que juga. Superada la primera fase a la divisió d'honor catalana, el conjunt de Camilo Hanglin, els sitgetans, que comencen aquesta segona fase també guanyant, imposant-se ahir al migdia a l'INEF de Lleida a Santa Bàrbara. Atenció, perquè és la desena victòria consecutiva. Aquests i d'altres titulars els repassem des d'ara fins a les 5.
Jordi López presenta els èxits del 2017. Els èxits del 2017. Els èxits del 2017. Els èxits del 2017.
Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más.
Els èxits del 2017 amb Jordi López.
Amoníac, arsènic, metanol, butan, naftalina, benzopirè...
Què llegeixes? L'etiqueta d'un dissolvent?
No, el que conté el cigarret que fumes.
Fumar té aquestes coses. Fumar no et queda bé.
Generalitat de Catalunya.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
La darrera edició del temps de descompte d'aquest 2017, avui dilluns, dia 18 de desembre, hem de començar ja a fer crònica del que ha succeït futbolísticament parlant en aquest fred cap de setmana. Fred va fer dissabte al Camp del Cubelles i fred també varen passar ahir a la tarda al Municipal d'Aiguadols. Malgrat tot, ho donem per ben emprat perquè els parlarem ara en breus instants del que va ser ahir la victòria del Sobrense 2-1 davant el Rubí i també la gran victòria del Sitges 1-2 al Camp del Cubelles. Comencem, però, repassant els resultats al grup tercer de segona catalana. Comencem amb la victòria que va aconseguir el líder, el club de futbol Vilanova, proper rival, atenció, del Sobrense, el dia 7 de gener del 2018. El conjunt d'Agus Isabel, que va guanyar 1-2 al camp del Vegas. La resta de marcadors van ser Sant Quirze 3, Cantries 1, Fontsanta 4, Molins de Rei 0, Atlètic Prat Delta 1, Atlètic Sant Just 4, Júnior 1, Prat B 2, Espluguenc 1, Marianao 2, Olímpic Can Fatjó 2, Fundació Atlètic Vilafranca 5, Sobrense 2, Rubí 1 i Sant Joan d'Espí 3, Gornal 2. El Vilanova, que continua liderant la classificació i continua mantenint els 4 punts d'avantatge respecte al segon classificat, l'Atlètic Sant Just, que suma 31-35 al conjunt vilanoví. Tercer, el Fontsanta Fatjó amb 29, 27 per Sant Quirze, 27 punts també per Espluguenc, que ha perdut una miqueta de gas en aquestes últimes jornades, 26 pel Vegas, 25 pel Rubí, 24 punts pel Prat B, el Marianao, que en suma 22, els mateixos que la Fundació Atlètic Vilafranca, que ocupa en aquests moments el desè lloc de la classificació, 21 punts Can Tries, 19 per Olímpic Can Fatjó, el Júnior és 13 amb 17, a partir d'aquí comencen els problemes, 16 punts per Molins de Rei, Atlètic Prat Delta en suma 13, els mateixos que el Sobrense, que ara mateix és tercer per la cua, 12 punts i en penúltima posició el Sant Joan d'Espí i tanca la classificació amb 6 punts al Gornal. En fi, una jornada que no ens ha deixat masses sorpreses, com es diu en aquests casos. La victòria, com dèiem, del club de futbol Vilanova 1-2 dissabte a la tarda amb el camp del Vegas. Atlètic Sant Just, que continua sent un equip a dia d'avui molt, molt fiable i que confirma una miqueta les sensacions que ja va deixar aquí a Aiguadols. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
És que ara em ve al cap el que ja em vas dir fa temps. A mi em va agradar molt aquell Atlètic Sant Just que visitava Aiguadols, em sembla que era la primera jornada del campionat.
Sí, 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 la primera jornada, que de fet ho tindrem molt aviat.
Sí, sí, d'aquí poquet.
D'aquí poquet tindrem que anar al camp de l'Atlètic Sant Just. Per mi és un dels millors equips amb el Vilanova, dels que jo he vist en aquesta segona catalana, no? Perquè jo esperava una miqueta més del Rubí. El que passa que ahir el Rubí es va mostrar que se va ofegar totalment davant d'un Sobrense que va ser més seriós, va jugar més seriós que ells, van estar millor col·locats i se va agafar el partit amb més espenta, no? Amb més il·lusió, no? que el Rubí, no? Per això t'he dit que a mi l'Atlètic Sant Lluís és de los equips que més m'ha agradat, conjuntament amb el Vilanova.
El Vilanova, que per cert serà el proper rival del Sobrense, no està gens malament per començar el 2018, un derbi Sobrense-Vilanova el dia 7 de gener aquí a Aiguadols a partir de les 5 de la tarda. Ahir a la tarda que vam tenir ocasió de compartir una estoneta amb l'Agus Isabel, que estava al Municipal d'Aiguadols, sí, veient el partit, jo li preguntava, està per pujar amb el Vilanova? I ell ens deia, home, els nanos volen tirar cap amunt.
Sí, sí, sí. De fet, han fet el més difícil, perquè, bueno, a veure, la segona volta són molt complicades sempre, no? Però ha fet el més difícil que ells creure, no? I a més, quan el Agus i Isabel va fitxar pel Vilanova, no n'hi havia ni jugadors.
Sí, sí, ens ho deia, qui ens ho havia de dir, no? El mes de juliol, coincidint amb les eleccions, començar amb la pretemporada gairebé amb un planter molt curt, sense jugadors pràcticament.
No tenien tres. I, en fi, tenien els tres juvenils.
El Vilanova, a dia d'avui, és líder.
El líder, jo penso que estan fent una bona campanya. A més, inclús va tirar del Primavera, perquè Agus i Isabel van anar a agafar jugadors del Primavera. I tot i això, doncs, tot l'anar molt bé. Són jugadors de casa, que se senten els colors, que treballen moltíssim. Potser el millor que té el Vilanova és que no donen per perdut el partit en cap moment i lluitant sempre, no? Aquesta és, jo penso que és la clau d'aquest Vilanova.
I que s'ha recuperat, Toni, tu sabràs millor que ningú, una miqueta, com es diu en aquests casos, la pau social, no? Hi havia un rum-rum constant a l'entitat que
no podia ser.
Que no podia ser, no? Que no aportava gens de tranquil·litat ni a nivell esportiu, ni a nivell social, ni a nivell econòmic, ni a res de res.
No.
Sembla que això, doncs, s'ha calmat tot molt.
Sí, ha arribat un
home... L'entorn també està més tranquil, evidentment, perquè els resultats acompanyen,
sí.
L'equip va guanyant, la gent va més al camp, en fi...
Sí. A l'entorn se pot tindre allà, no? Perquè ara, perquè la cosa funciona, si no funcionés, segur que l'entorn estaria. Però el que passa que, doncs, ara està tot més tranquil. Hi ha un president que sap el que toca, és una persona, doncs, que prudent i sap parlar, i això marca una miqueta, doncs, la situació tot, no? I a més té un entrenador molt jove, un nano que, doncs, que veu tots els partits, que està sempre en el futbol, i és que és un nano de futbol, no? Tot això ha canviat molt al Vilanova. Vilanova es troba allà...
Toni, tot és més normal.
És més normal.
Tot és més normal, eh? A vegades tampoc cal ser massa...
No, exacte.
Massa...
Fa falta ser humils, sí. I ara el Vilanova és un equip que es mostra humil.
Doncs aquesta podria ser perfectament la targeta de presentació del que serà, Toni, el proper rival del Sobrense.
Sí, sí, sí.
Aquest Vilanova vindrà a Aiguadols com a líder, i és un partit difícil pel Sobrense, també difícil pel Vilanova, perquè s'haurà d'adaptar una miqueta a les dimensions del municipal d'Aiguadols, i veurem, no? Perquè una miqueta ahir ens deia el Xavi Areu, això potser el fet de que comencem la temporada, o el 2018, millor dit, amb el Vilanova, ens obliga a canviar una miqueta la dinàmica de treball en aquestes festes de Nadal. És a dir, no descansarem tant, perquè, clar, tu no pots presentar-te al partit amb pocs entrenaments.
Clar, és que el problema que es troba a Xavi també es troba a l'Agus.
Sí, senyor, clar.
Doncs que tindrà que trencar una miqueta la vacança del Nadal, doncs, per a treballar aquest equip, perquè a l'Agus i Isabel li preocupa molt aquest partit, eh? Potser és de los partits que més li preocupa, perquè és un derbi,
uh-huh.
I perquè és el Sobrense, no? I sap, i a més és un entrenador que cada dos per tres veu el Sobrense i ho coneix perfectament, i sap que el Sobrense és un equip molt col·locat, que, doncs, és un 11 justet, però els que treballen i moltíssim, no?
I ahir el Sobrense va pencar molt, Toni.
Molt, molt.
Va pencar molt per endur-se al final una victòria superimportant davant el Rubí, 2-1.
I justa, eh?
I justa.
Molt, sí, justa, sí. Molt justa, perquè jo penso que el que va fer més ahir va ser, doncs, el Sobrense per a guanyar el partit, i se'l va portar. Jo penso que, doncs, el primer gol ja marcava una miqueta, doncs, el que podia estar al desenllaç del partit. Després sí que arriba aquella falta.
Sí, sí, aquell lliure indirecte a l'interior de l'àrea, perquè l'àrbitre havia entès que hi havia sessió a Nito, va ser una jugada una mica embolicada, però en qualsevol cas aquesta jugada li va servir al Rubí per empatar el partit a l'inici de la segona part, i, perdó, a les acaballes de la primera part.
De la primera part, sí.
El Sobrense guanyava 1-0 gràcies al gol de Guillem Gràcia al minut 13. Uh-huh. Guillem Gràcia, que ahir va oferir bons detalls, debutava amb el Sobrense, sí que portava temps ja entrenant amb l'equip, però la dinàmica de competició no la tenia, i bé, físicament se'l va veure bé i molt actiu.
Molt, 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 no, perquè fins i tot me va sorprendre, no? Perquè va lluitar fins a l'últim instant del partit, i corria com si estigués començant el partit quan s'estava acabant, no? Me va causar molt bona sensació, perquè a més penso que és una de les peces que li feia falta al Sobrense. Un home molt disciplinat, lo vaig veure molt disciplinat, que anava a totes les pilotes.
Sí, sí, anava a la pressió, despenjava pilotes...
Molt bon jugador, penso que, doncs, és un encert si tot que continua en la mateixa línia que ahir nos va mostrar en Guillem, i li pot anar molt bé aquest Sobrense.
El gol de la victòria va arribar al tram final, faltaven molt poquet, 5 minuts per acabar el maig, i un córner va possibilitar Manu Muñoz de cap fer el 2-1. Probablement va ser els 5 minuts més llargs
sí.
que va viure el Sobrense aquesta temporada, perquè el partit no acabava mai. El Rubí, conscient que el partit se li escapava, doncs, bé, va apretar les dents, com es diu en aquests casos. Tampoc va crear un perill excessiu, Toni, el
no.
Rubí.
No, no, no
veure
no.
un Rubí... allò com es diu, que ara per ara sigui un aspirant a pujar.
No, i a més...
Té un equip molt veterà, té un equip molt, molt, molt fet en aquest sentit, té un bon equip, no,
sí,
no, no,
té,
no volem
té.
Menys tenir la capacitat d'aquest Rubí, d'aquest històric del futbol català,
sí.
un club que ha viscut molts anys a la tercera divisió, per tant, el màxim respecte, però no vam veure un Rubí que es va acabar de sentir còmode i aigua dolç.
No, i a més jo penso que quan el Rubí tenia que haver atacat una miqueta més i això, perquè doncs el Sobrense es quedava amb un jugador menys i ells jugaven en superioritat, va ser el Sobrense el que va acabar marcant el gol i va ser el Sobrense el que se va portar el partit, no? Tot i jugar amb un jugador menys, amb el que representa tot això, no? I doncs jo crec que ahir el Sobrense va ser millor equip que el Rubí. De fet, el marcador així ho diu i el joc també va ser molt disciplinat i se va portar els 3 punts.
Ara, quan acabem d'escoltar Xavi Areu, els explicarem una miqueta almenys quines són les nostres sensacions d'aquest Sobrense ara que està a punt d'acabar la primera volta i com ho té de cara a la segona i per, en definitiva, acabar salvant la categoria, que no serà gens senzill. Escoltem Xavi Areu, evidentment satisfet per aquesta victòria de prestigi ahir davant el Rubí.
Hola, Pitu. Sí, havíem parlat que era una victòria molt important per molts motius, perquè el rival era de prestigi, un històric de tercera divisió, per passar uns Nadals tranquils, també, i per portar una bona dinàmica de cara a l'any nou amb la visita del Vilanova, no? No és el mateix que l'equip vingui amb moral alta de guanyar o a tot un Rubí que vinguem de perdre i haver de tenir una miqueta més encara de pressió de guanyar el Vilanova, no? Així que, bé, contents.
L'equip ha pancat molt avui.
Moltíssim. Normalment ja hem de treballar molt els partits. Tots els partits ens costen moltíssim, els competim tots molt bé, però a un cost de treball molt alt i de sacrifici. I avui, doncs bé, amb l'expulsió de l'Hèctor dels últims minuts, doncs encara més, no? Ha estat un atac i gol. I tot i així, he de felicitar els meus jugadors perquè tenen molt d'orgull. I tot i que el Rubí s'ha tancat, encara han tingut forces el Geri, el Navarro i el Guillem Gràcia, que ha fet un partit avui en el seu debut, d'enganxar-los en diverses contres i tenir opció a ficar algun gol. Uh-huh. Així que felicitats a tots.
Ha estat important començar marcant amb el gol del Guillem, després ha arribat l'empat d'ells en aquell lliure indirecte a l'àrea, que ha entrat, com aquell qui diu, plorant. Bé, i aquest últim gol a la sortida d'un córner, però en línies generals, avui, com dèiem, l'equip ha tingut un comportament de l'1 al 90 o al 95, gairebé, si no de 10, de notable.
Sí, jo crec que l'equip ha fet un partit en la línia del que venen sent els últims partits, setmanes, mesos ja, molt competitiu en tot moment. Sí que és cert que hem fet una molt bona posada en escena com quasi sempre, ens hem aconseguit avançar, com també ho estem aconseguint força sovint. Estàvem tenint problemes en els minuts posteriors al primer gol, i bé, la veritat és que és una acció, la del lliure indirecte del gol de l'empat del Rubí, que no entenem gaire. L'àrbitre pita que fem un control i que la deixen morta i que Nito l'agafa, quan els jugadors estan desesperats intentant treure la pilota i ningú li farà un control perquè Nito l'agafi allà. Però bé, els àrbitres són un cas a part, millor ni comentar-ho perquè és vergonyós. I res, i a partir d'aquí crec que la segona part hem seguit molt bé treballant, molt ben endreçats, tenint les idees molt clares, sabíem que al contracop els hi podíem fer molt de mal i bé, i ens ha anat genial avui amb la velocitat de Geri, de Navarro, la de Guillem Gràcia, que bé, ha deixat molt clar el nivell de jugador que és, i la feina d'Ayala també a dalt.
L'has anomenat diverses vegades, però t'ho pregunto. El Guillem Gràcia avui ha debutat, ha marcat, ha portat una feina al davant increïble. Físicament se l'ha vist molt bé.
És un xaval que portava uns anys sense jugar, la veritat, però que físicament està molt en forma. L'any passat ja va acabar entrenant amb nosaltres, aquest any ja portava bastantes setmanes entrenant, no havia pogut debutar encara per motius laborals, i bé, avui se li ha obert l'oportunitat degut a que tenim el Vinyola amb pubàlgia. Per nosaltres Vinyola és una peça imprescindible I bé, sabíem que el Guillem ens podia donar altres coses, més electricitat, més velocitat, més joc a l'espai, però la veritat és que no esperàvem que sortís tan bé, i el xaval ha fet un partidàs. Si no ha estat el millor, pràcticament. Ha ficat el gol, ha pentinat de cap, ha tingut dues o tres ocasions més, ha llançat contraatacs, ens ha ajudat a defensar, molt sobrat físicament, molt bo en l'1 contra 1, i bé, molt bé, molt bé, molt content, i esperant ja el proper partit.
Xavi, que el Sorense estigui com està ara per ara és bàsicament perquè no heu estat capaços de puntuar fora, perquè la línia a casa, vaja, és més que correcta.
Sí, a casa, bé, a casa només hem concedit una derrota, la resta són empats i victòries. A casa som molt forts, l'equip es troba molt còmode, és cert que les dimensions del camp ens van bé, però bé, fora algun dia arribarà. Crec que cada dia estem més a prop, i sí que és cert que bé, només havent guanyat dos partits, que tampoc és massa a casa, allà fora, perdó, dos, tres partits dels set que hem jugat, estaríem a mitja taula amb un altre panorama completament. I bé, és els deures que ens fiquem, no? de cara a l'any que ve, al 2018, i fins final de temporada.
Per tant, la teva carta als Reis, una de les demandes és guanyar fora, suposo.
Sí, està clar. Continuar igual de bé a casa, no tenir baixes, incorporar alguna coseta més si podem, i començar a puntuar fora. Potser no és necessari sumar 3 en 3 cada setmana, però anar traient puntets estaria bé, sobretot amb els rivals directes que els hem deixat escapar, no? I només amb això estic convençut que l'equip es salvarà tranquil·lament i estarem en una posició molt més noble, no? I de fet, bé, els jugadors ho estaven dient, que això ens havia servit com a punt d'inflexió i que el 2018 anés cap amunt.
Probablement avui en dia costa molt pensar que el Sorense es pugui salvar, bàsicament perquè esteu en 13 punts, està a punt d'acabar la primera volta i no arribeu ni a la vintena, que és una miqueta el llindar que et permet afrontar la segona amb una mica més de marge. Com ho veus personalment, Xavi, tu?
Jo personalment ho veig molt bé, de veritat, ja us he dit que realment la moral de l'equip no és per res la de qualsevol equip que estigui en la situació en la que estem, que no guanya mai fora, que està baix, que sempre se li escapen els partits al final, tot i ficar-se per davant. Els jugadors estan hipermotivats, estan competint l'hòstia de bé, saben que estan més avall del que es mereixen, perquè no són secs, perquè qualsevol que vegi el Sorense des de fora es dona compte que no es mereix perdre tots els partits que perd, i la moral de l'equip està a tope, la nostra també, del cos tècnic, sabem que acabarem més amunt, i bé, és qüestió de temps, crec que és qüestió de temps només.
Bé, suposo ara per festes intentar desconnectar una miqueta, Xavi, perquè el 2018, fixa't com comença amb el derbi el dia 7 aquí amb el Vilanova. No sé si té massa sentit jugar el cap de setmana de Reis, però en qualsevol cas la federació així ho ha cregut oportú. Però el que dèiem, no? Començar el 2018 amb un partit així, déu-n'hi-do.
Sí, la veritat, no, jo no trobo massa sentit a jugar un partit al cap de setmana de Reis, jornada el 6, el 7 de gener, és incomprensible, però bé. De fet, la resta de competicions de futbol base i amateurs no juguen, o sigui, només es disputen, imagino, tercera catalana, segona i cap amunt. No té massa sentit, tampoc m'agrada que ens caigui el Vilanova en una setmana així tan estranya, no? D'entrenaments diferents, de festius, de tot. Suposo que a ells tampoc els hi deu agradar, als entrenadors ens agrada doncs, una miqueta la rutina, que l'equip estigui fi, que treballi constantment, però bé, com que és un partit important, com que volem demostrar davant del líder que no estem on ens mereixem i juguem a casa i hem d'oferir un bon partit a la gent que ens ve a veure, continuarem entrenant.
Això varia el plànic, em volia preguntar si varia el plànic una
Sí, no descansarem per complet. La setmana que ve entrenarem normal, mirarem de ficar un partit entre setmana, el cap de setmana el deixarem de festa pels jugadors, que se'ls mereixen, però mirarem de ficar algun partit entre setmana, i l'altra setmana segurament sí que descansarem perquè cau bastant malament, igual entrenem dimarts, però cau bastant malament amb Cap d'Any i tot, Sant Esteve, això cau molt malament aquest any. I bé, passat any nou, doncs també entrenem 3 dies normal perquè el calendari de competicions ho requereix, si no, no podem presentar-nos a jugar sense entrenar.
Molt bé, Xavi, doncs moltíssimes gràcies i bones festes per tu i per la gent del Subo.
Gràcies, igualment per vosaltres. Sí.
Doncs precisament el partit amb el Vilanova, com escoltaven, obliga a Xavi Hereu a canviar una miqueta els plans d'entrenaments durant aquestes festes de Nadal. Ara ho comentàvem aquí amb el Toni, Déu-n'hi-do, quin final de primera volta té el Sobrense i quin començament de segona té l'equip, perquè Vilanova, el dia 7, tancarà primera volta jugant al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca i obrirà segona al camp del segon classificat, Atlètic Sant Just, un dels millors equips ara per ara de la categoria, conjuntament amb el Vilanova.
Sí.
Molt exigent, Toni.
Molt, 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 molt exigent, eh? Molt exigent. Complicat, supercomplicat, però bé, ja complicat el tenien sobre.
El calendari és el que és.
A l'inici de campionat, imagina't ara, doncs segur que estaran allà i lluitaran tot el que puguin.
Com a molt, el Sobrense podria acabar la primera volta amb 19 punts. Això vol dir que hauria guanyat el Vilanova i que hauria guanyat també el camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. No sabem si aquests, suposadament, ara estem fent allò, com es diu vulgarment, una mica de ciència-ficció, si aquests 19 punts, amb tota una segona volta encara per endavant, serien suficients o no per afrontar-la amb un mínim de garanties. Però l'empresa és difícil.
Molt difícil.
Ara per ara tens 13 punts, no arribes ni a la vintena, que jo considero que és una miqueta al llindar per afrontar la segona volta amb un mínim de garanties. És difícil.
Molt difícil.
Però la victòria d'ahir és molt important, també.
Sí, és difícil, però si te lo mires, Pitu, si acabes la primera volta amb 19 punts, guanyant tots els partits, bueno, sumant tots els partits pràcticament de casa,
i millorant,
i sense sumar, que no ha sumat cap a camp contrari, si a la segona volta millores els números a camp contrari, tampoc és tan complicat.
A veure, farem els càlculs senzills. Pitjor fora no ho pots fer.
No.
És a dir, sempre serà millor.
Exacte.
Sempre serà millor.
Exacte. Doncs tu tens que mantenir la mateixa línia a casa,
clar,
i millorar-la fora. Si ho millores a casa, si ho millores a fora, no ho ve tan complicat al sumar 19 punts més, que serien 38.
Sí, sí. I ja veurem si podrien acabar sent suficients o no.
O no, correcte.
El tiempo dirà. En fi, deixem la segona catalana, anem ja a repassar el grup 12 de tercera. Que ens deixen aquests marcadors en la seva quinzena jornada. Olivella 4, La Múnia 4, Moja 2, Martinenca 1, Cubelles 1, Sitges 2, Ribes 1, Sant Mauro 5, Montserrat Igualada 7, Mediona 2, Hortonenc 1, Riudevilles 2, Sant Pere Molanta 3, Anoia 5, Joventut Ribatana 4, Piera 1 i La Pobla de Claramunt 2, Òdena 7. Molta atenció a com queda ara mateix la classificació. Sant Mauro li pren el liderat al Cubelles. 40 punts té el conjunt igualadí, els mateixos que el Cubelles, que ara és segon. El Sitges suma, després de la gran victòria a Cubelles, 36 punts. Es queda, per tant, a 4 de cubellencs i d'igualadins. 31 punts per la Joventut Ribatana, 31 punts també per la Noia, 28 per Moja, 27 per Òdena, 22 per Olivella, 19 punts per Mediona, 16 per Piera, 15 per Riudevilles, 14 per Montserrat Igualada, per Ribes i per La Múnia. I a la part baixa hi trobem el Sant Pere Molanta amb 12, l'Hortonenca amb 11, 11 punts també per la Pobla de Claramunt i la Martinenca a la cua amb 7. Gran victòria dissabte a la tarda de la Unió Esportiva Sitges per 1-2 al camp del Cubelles, una victòria que té, Toni, moltes lectures. D'entrada, tres grans punts que et permeten conservar amb aquesta tercera plaça i que et permeten apropar-te una miqueta més al propi Cubelles i no deixar que el Sant Mauro s'escapi. Aquesta seria una. Dos, amb la de dissabte, el Cubelles perdia el seu primer partit de la temporada. Això anímicament és un cop important a favor dels Sitges i un cop anímic negatiu, evidentment, per als interessos del Cubelles. Però el partit, Toni, valia la pena de no perdre-se'l. Bon ambient a Cubelles, molta expectació. No va ser un partit brillant, però va ser un partit de picar molta pedra, de saber patir, i el Sitges va tenir premi a la part final.
Sí, sí, sí. A més, no era fàcil perquè, a més, són dos estils diferents. Un Cubelles que intenta jugar més la pilota, que de fet va tenir més la posició de la pilota, i un Sitges que, doncs,
buscant més els seus puntes,
exacte,
Adrià Alonso, Àlex Pérez...
El seu pressing a mig del camp, doncs,
va pressionar molt el Sitges.
Molt, molt, molt. Jo penso que la clau del Sitges és que tot moment està treballant, està pressionant, no deixant en cap moment doncs, cap espai, treballa molt bé els espais, i tot i jugant un camp molt gran, al Cubella se li va fer petit, perquè tenia a sobre totalment els Sitges. I això per mi va ser la clau, no? Perquè ni els Sitges va deixar jugar al Cubelles, ni el Cubelles va poder amb els Sitges, i els Sitges li va sortir el partit que ell volia. I jo penso que el resultat així ho diu.
Un Sitges que va començar marcant gràcies a una errada en defensa del Cubelles. Àlex Pérez no va desaprofitar aquest, entre cometes, regal per fer el 0-1. Era el minut 6, tot just de partit. A partir d'aquí, doncs, el Cubelles obté el premi a l'inici de la segona part. Un gol desgraciat que es fa Víctor Olmedo amb una remata de cap, intentant rebutjar la pilota, acaba sent una paràbola extraordinària que sorprèn Roger Cabezas, 1-1 al marcador, i de fet quan tots pensàvem, Toni, que el partit acabaria amb taules, arriba aquesta acció a la sortida d'un córner, la pilota se li escapa al porter del Cubelles, allò, i per allà estava el David Carrasco, que no va perdonar, 1-2. Tot i que anteriorment Adri Alonso ja havia enviat un avís amb una pilota al pal en el llançament d'una falta, però no va ser un partit de grans ocasions, ni a una àrea ni a l'altra.
No.
I els tres gols van arribar fruit de tres errades.
Tres errades, correcte. Tres errades van donar un partit en el que jo penso que el que va fer una miqueta
més... Els detalls, una vegada més.
Sí, exacte. Els detalls. Un partit ple de detalls, sí. I penso que els detalls van fer de que...
Va atacar a la balança.
Correcte, i l'ocasió i per ocasions el Sitges va tenir una més,
sí,
perquè el Cubelles no va tenir més que el que va fer el
sí,
gol
no,
que se va
no,
fer
no mateix. Va tenir una presència massa folgada a l'àrea del
no,
Roger,
perquè no ho deixaven respirar, perquè no deixaven espai, perquè les bandes estaven molt ben ocupades entre els ajuts que n'hi havia entre els jugadors del Sitges va ser per mi clau, i el Cubelles tot això va notar molt, perquè ho va buscar, ho va intentar, però no va poder en cap moment.
Toni, com dèiem, aquesta victòria del Sitges té moltes lectures. A nivell de classificació, el Sitges consolida aquesta tercera posició.
Sí.
I no deixa que ni el Cubelles ni el Sant Mauro marquin més distància.
No.
És una victòria per il·lusionar-se?
Sí, jo crec que sí.
La pregunta, sí?
Jo crec que sí, perquè, home, anar al camp del Cubelles i guanyar, tenen en compte que en el camp del Cubelles ni el mateix Sant Mauro ha estat capaç de guanyar, i sí que l'ha fet el Sitges.
És una dada important que el Toni ens apuntava aquest matí. És curiós el que ha passat amb aquests tres equips.
Sí, sí, sí.
El Sant Mauro ha perdut
un partit
només.
Sí.
Amb qui l'ha perdut?
Amb el Cubelles.
Amb el Cubelles. El Cubelles ha perdut un partit. Amb qui l'ha perdut?
Amb els Sitges.
Amb els Sitges. I el Sitges ha perdut un partit. Amb qui l'ha perdut?
Amb el Sant Mauro. Sí, és que és...
Fa les comptades.
I a més, tenen...
Això vol dir, perdona, Toni, això vol dir que el campionat es pot decidir, precisament, aquí, amb els enfrontaments directes?
Es poden decidir molt, perquè jo veig que el Sitges és molt fort. Fins ara s'està parlant... A mi ahir me van parlar meravelles del Sant Mauro.
Sí, té un equipàs.
Al camp del Ribas le va fer un bany al Ribas i lo va humillar,
sí,
no?
Sí.
Futbolísticament.
Evidentment.
Però és que el Sitges té un equip que va per la feina, pressiona molt. I a més...
El Sitges ara tinc la sensació que és, perquè ens fem allò al símil, és com una roca.
És roca.
És una roca que piques i no... No la trenques.
Exacte. I què passa? Que és una roca que et tapa molt bé i no te deixa doncs, que tu puguis desenvolupar el que a tu t'agrada, no? El teu futbol. No? I se va trobar, i és que precisament els que millor, més complicat han tingut ha sigut el Sant Mauro, perquè el Sant Mauro sí, ha perdut un partit, però ha estat al camp del Cubelles. El Sitges ha perdut un partit, però ha estat al camp del Sant Mauro. El Cubelles ha perdut un partit, però a casa seva.
Sí, sí. I una miqueta, la dada que apuntàvem divendres, que els partits difícils, el Cubelles els ha tingut en aquesta primera volta a casa.
Clar,
És a dir, a la segona volta haurà de visitar el camp del Sant Mauro, el camp del Moja, el camp dels Sitges, el camp de la Ribatana...
Clar, el camp de tots, el camp de tots.
Sí, sí.
L'únic camp complicat que no té que visitar és la Noia,
sí,
que ja va guanyar 1-2.
Sí, senyor.
Però els altres...
Compte amb la Noia, Compte amb la Noia, que
està allà,
Sí, està amb els mateixos punts que la Ribatana, 31 punts.
I compta l'Òdena, Sí. I compta l'Òdena, eh?
L'Òdena que sí que està una mica lluny, però...
Però compta que...
Pot ser un equip que faci pupa.
Exacte.
Que faci pupa. Vinga, anem a escoltar en Rafa Porres després d'aquesta gran victòria dels Sitges dissabte a la tarda amb Cubelles. Evidentment, satisfacció per al tècnic sitgetà que ens apuntava una dada molt interessant que desconeixíem. El Rafa Porres va ser expulsat dissabte. És el primer cop en la seva carrera esportiva, i mira que el Rafa porta ja uns quants anys d'entrenador, que l'expulsaven d'un camp de futbol. Rafa Porres.
Sí, bueno, el més important, que han sumat 3 punts davant un bon equip, ho ha demostrat, tenen molt bons jugadors, tenen un estil de joc molt atractiu, però bueno, nosaltres amb les nostres armes jo crec que hem plantejat el partit bé, no crec que ens mereixíem la victòria, perquè tot i que ells han tingut possiblement un percentatge més alt la possessió, jo no recordo cap intervenció del Roger, que no sigui algun córner, alguna pilota que han penjat a la banda, amb la qual demostra la feina de l'equip defensivament, que ha fet un treball excel·lent, i crec que el gol que ens han marcat, que crec que ha sigut una falta precedida a l'Adri, que no ha pitat, i hem tingut la mala sort, per dir-ho d'alguna manera, que Víctor Almedo s'introdueixi la pilota en pròpia porta, crec que no es mereixia l'empat, i bueno, afortunadament, cap a les acaballes, amb un córner, Carrasco crec que ha fet justícia, sota el meu punt de vista, el que s'ha vist avui al partit.
No ha estat un partit de grans ocasions, d'extrem perill a cap de les dues porteries. Curiosament, els 3 gols arriben amb 3 errades. En línies generals, un partit molt, molt intens.
Sí, bueno, partint de la base que el futbol són errors i encerts, i bueno, nosaltres pues, sabíem que el Cubelles pues, tenia una bona sortida des de darrere, hem intentat pues, fer una pressió alta en segons quins moments, d'altres vegades estaven replegats, amb una d'aquestes pressió el central ha dubtat, hem estat bé nosaltres en la pressió, jo crec que també és mèrit dels nostres puntes que han apretat bé, Àlex ha fet el 0-1. I després, bueno, pues, nosaltres aquest marcador ens anava bé i intentàvem una contra fer el 0-2. Crec que ha hagut un moment que ens hem merescut, recordo una falta de l'Adri que ha anat al pal, que podia haver sigut decisiva i haver trencat el partit, no ha arribat, i érem conscients que el Cubelles té molt de potencial i en qualsevol moment podia haver marcat. Però bueno, és un partit entre dos equips pues, que cadascú té el seu estil, però que ens coneixem molt, són derbis, i això pues, sempre és complicat, no?, a afrontar un derbi, però jo, una vegada més, molt content dels meus jugadors, perquè independentment del resultat em quedo una certa actitud.
Rafa, fins a quin punt ha estat clau el fet d'haver marcat tan aviat?
No se sap, perquè a vegades, per exemple, si mirem el futbol, no saps què és millor. Perquè, per exemple, la setmana passada vam fer un gol al minut 1 i després es va fer una pajara global. Però, bueno, avui, aquesta setmana, ja veies els jugadors entrenar, i avui el vestuari, les cares abans de la xarxa, que avui la xarxa ha sigut, sembla que és la més curta que he fet durant la temporada, perquè, bueno, els jugadors són els protagonistes, avui estaven molt motivats, i avui, bueno, han demostrat que, tot i no tenir tants noms com altres equips de la categoria, sí que treballem com a equips, intentem ser sòlids, intentem ser solidaris amb l'esforç, i avui han demostrat que amb aquests aspectes del futbol són de xapó aquests jugadors.
L'equip ha pencat molt avui, eh?
Sempre. La veritat que jo és una de les coses que estic més orgullós i satisfet, però és que moltes vegades ja t'ho he comentat, no penquen només els partits, penquen els entrenaments, cada entrenament... Avui tingues en compte que hem deixat 4 jugadors sense convocar, i jugadors que podien haver jugat tranquil·lament, perquè són jugadors que jo hi contem, quan dic jo, dic l'Arturo, jo i José Luis. Però bueno, la idea és aquesta, ser una família, futbolísticament parlant, tenir molta il·lusió, tenir moltes ganes, ser molt humils, i amb feina, treball, amb ganes, il·lusió, i arribarem on puguem. Som conscients que en aquesta categoria aquest any hi ha equips molt, molt forts, però bueno, nosaltres amb la nostra humilitat, la nostra feina, la nostra persistència, doncs, bueno, setmana a setmana intentarem sumar els 3 punts, avui ens emportem una alegria, i ara descansar una mica per les festes, i la següent setmana pues, intentar sumar quelcom positiu al camp del Montserrat i Igualada, que segurament serà difícil.
Deies, sí, són 3 punts, no deixen de ser 3 punts, però quins 3 punts, Rafa? Al camp del líder, com et deia al principi, una victòria que us deixa a 4 del primer. Molt millor estar 4 que 7, evidentment.
Sí, a veure, nosaltres hem afrontat, sempre anem partit a partit, intentar sumar els 3 punts. Avui hem fet el mateix, amb el respecte que sabíem que veníem en un camp molt complicat, amb uns jugadors de molta qualitat, però bueno, sí, a nivell d'autoestima, a nivell de confiança, a nivell d'alegria dins el vestuari sí que és important, però després mires fredament i dilluns no deixen de ser 3 punts tan importants o més com els que van ser la setmana passada, que vam tenir un mal dia i vam ser capaços de guanyar, o el, per exemple, el dia sense anar més lluny del poble Claramunt, que sense fer un bon partit vam saber patir la segona part i vam sumar els 3 punts. A fi de comptes, futbol són gols, i el futbol, si fas gols, sumes punts, que a partir d'aquí és l'important.
Però es notava que era un partit especial, evidentment, quan l'àrbitre fet sonar el xiulet final, l'alegria dels jugadors, abraçant-se, avui s'ha viscut molt el partit, també, a les banquetes, tant potser que s'ha acabat al carrer.
Bueno, a veure, sí que era un 3 punts, a veure, hem de ser conscients que nosaltres jo crec que portem una estadística bastant bona, per no dir molt bona, per no dir excel·lent, però els números del Cruïlla són per treure's el barret, vull dir, em sembla que estadísticament estaven a nivell de puntuació, a nivell, ja no estem parlant de Catalunya, estem parlant d'Espanya, això vol dir que estadísticament estan molt forts, i nosaltres, pues, estadísticament ens hem col·locat a 4 punts, això demostra que nosaltres, pues, també anem treballant i hem guanyat contra un equip que és un senyor equip. Llavors, bueno, la meva expulsió considero que és anecdòtica. És la primera vegada des de que faig entrenador, ja fa uns quants anyets que estic a les banquetes, que m'expulsen.
Primera, oui?
La primera. Caram. La primera vegada, espero que sigui també la darrera. No sóc de ficar-me molt a fer els serveis, el que passa que avui pues, havia tensió i a les banquetes i cridàvem tots, vull dir, jugadors de suplents, fisio, delegat, de segon entrenador, bueno, amb un d'aquests crits que han cridat tots, i m'ha tocat, m'imagino, com a responsable de la banqueta, pues, pagar els plats trencats. Assumeixo aquesta expulsió com part de que també jo també he cridat, no em vull amagar-me, però bueno, jo crec que a fi de comptes l'important era que els jugadors amb la meva expulsió encara segueixin amb aquesta actitud de concentració. Jo crec que també és una manera de quan fan fora l'entrenador, els jugadors encara s'impliquen més, i bueno, benvingut sigui aquesta expulsió acompanyada d'aquests 3 punts.
Rafa, ara encara suposo amb més alegria si cal les festes de Nadal, s'aturareu, suposo, curiosament, i són aquelles coses que a vegades costen d'entendre, la propera jornada coincidirà amb una festivitat com és la de Reis. No sé si tens alguna cosa a dir, tenint en compte que em sembla que us tocarà jugar el dia 6, el dia de Reis.
Bueno, és un tema de calendari, m'imagino que la federació haurà fet estadísticament les dates que havien lliures, m'imagino que era una data pues, complicada, però si l'han agafat deu ser per algun motiu, em sap greu, perquè la festivitat de Reis pues, és un dia especial, un dia assenyalat, però bueno, aquí mana la federació, no sé si el Montserrat Igualada encara ha confirmat que juguem el mateix dia 6, dintre de dolent, esperem si poguessin jugar al matí, almenys que puguem tenir el dinar familiar, però si el club local, que és el que mana en aquest sentit, decideix jugar el dia 6, pues, ens agradi o no ens agradi, anirem allà amb molta humilitat, intentar sumar 3 punts a les Comes, que és un camp maco, que és un camp que als futbolistes pues, els agrada jugar, i amb aquesta idea anirem.
Molt bé, Rafa, doncs gràcies i molt bones festes.
Sí, aprofito la vinentesa per desitjar bones festes a tot el poble de Sitges, en especial a l'esportiu, que és el que estem setmana a setmana, i moltes festes i molta salut per tothom.
Bé, doncs aquestes seran les reflexions amb veu alta que feia en Rafa Porres després d'aquesta gran victòria de la Unió Esportiva Sitges per 1-2 al camp del Cubelles. I ara esperar el proper dia 6, com dèiem, els Sitges jugaran ple dia de Reis, 6 de gener, aquelles coses que no entenem, Toni,
sí,
al camp del Montserrat Igualada.
Buah.
Un Montserrat Igualada que s'ha recuperat,
sí,
que no sembla aquell Montserrat Igualada de principis de temporada, que ja va rascar un punt de Cubelles ara fa 3 setmanes i que ve de golejar el Mediona, 7-2.
Sí, 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 l'ha anat molt bé aquell empat a Cubelles.
Sí.
A veure, els de l'Anoia sempre són equips que, si van malament, se reforcen. Allà n'hi ha molts de jugadors, i a més un Montserrat Igualada que doncs, coneix molts jugadors, i sempre doncs, acaben mantenint categoria, no? Bé, és un equip que no serà fàcil, el que passa que veient com està ara el Sitges, és molt difícil guanyar el Sitges ara.
Un Sitges que haurà de jugar, com dèiem, el dia de Reis, si res no canvia, a 3:45 de la tarda a Igualada, a les Comes, davant aquest Montserrat Igualada, i que tancarà primera volta amb el Riudebitlles.
Sí.
És el que li queda al Sitges per tancar primera volta.
Sí, sí, dos equips, potser més complicat el Montsà Igualada, però compte que també el Rodivilla per de guanyar.
Sí.
I doncs que també el Rodivilla va sumant per a intentar la segona volta salvar la categoria.
Doncs de moment així estan les coses. Gran resultat pels Sitges per tancar amb aquest en 2017. Per cert, recordar, si són socis de la Unió Esportiva Sitges, que avui hi ha assemblea a partir de les 8 del vespre al local social de les Cares Noves. Avui no, sinó demà, 19, és demà, assemblea de socis de la Unió Esportiva Sitges, aquí ben a prop, on estem nosaltres, al local social de les Cares Noves, a partir de les 8 del vespre en primera convocatòria i a un quart de nou en segona. Tanquem, per tant, primer bloc futbolístic, desitjant al Toni, que ens ha de marxar, doncs, que tingui unes bones festes i que el 2018 ens porti d'entrada, salut, Toni.
Salut.
Que ens farà falta, eh?
És molt important.
Que portem un temps allò, sí. Una miqueta fumuts. Però bé, en qualsevol cas, Toni, bones festes, bon any i que vagi tot molt bé.
Molt bé, Pitu, igualment.
Vinga, doncs, seguim endavant. Fem repàs ara de marcadors futbolístics en matèria de futbol base. Tenim ja amb el telèfon a l'Isidre Gómez. Li hem de preguntar, bàsicament, com li han anat a la Blanca els resultats d'aquest últim cap de setmana del 2017, última jornada esportiva del 2017. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, hem de començar d'entrada amb una de bona, i és que el juvenil de Preferent es va imposar ahir a la tarda aquí al Nou Pins Vents 2-0 al Sant Ildefons. Ja ens deies divendres, compta amb aquest rival. D'entrada és una victòria que continua deixant a la Blanca en aquesta situació de privilegi a la classificació. Com dèiem, victòria 2-0 gràcies a dues noves dianes de Javier Aroca. Per tant, tot segueix més o menys igual, Isidre.
Sí, va ser un partit bastant plàcid i els dos gols van ser pràcticament calcats. Pujada al lateral dret, centrada a l'espai, i el Xavi amb una astúcia de davanter centre, doncs va enviar a fons a la xarxa. O sigui, Després de la segona part van haver-hi més oportunitats, però no les vam materialitzar, però ja dic que el salt de fons no ens va inquietar cap vegada.
Molt bé. Dos golets més al Sarró del Javier Oca, tres punts més al Sarró de la Blanca, i l'equip que, com dèiem, es continua situant en aquesta tercera posició a la classificació, no deixant que equips com la Floresta o el Cornellà s'escapin massa al capdavant de la taula. Hem començat per aquí, però hem de repassar la resta de resultats dels equips de la Blanca. Isidre, tu mateix.
Pues continuem amb el juvenil B, que va perdre 5-0 al camp del Mariano Poblet. El cadet A va guanyar Pins Vents 3-0 a l'Igualada B. En categoria infantil, l'infantil A va guanyar 1-3 al Sitges, al municipal d'Aiguadols. L'infantil B va perdre 0-1 a Pinsvens contra la Ciutat Cooperativa. I finalment el C també va perdre 2-4 contra la penya jove de Roquetes a Pinsvens. En categoria L20, l'L20 A va perdre a Pinsvens 4-8 contra el Sant Filiuenc. L'L20 B va perdre al municipal d'Aiguadols contra el Sitges 4-3. L'Alivin C va perdre 6-1 al camp de l'Escola Futbol Premier Barcelona. L'Alivin B va guanyar 3-5 al camp de la Granada. I finalment l'E va perdre Canyelles contra la Canyelles Associació Esportiva per 2-1. I en categoria Benjamí, el Benjamí A va perdre 3-0 al camp del Cornellà. El Benjamí B va perdre 3-5 contra el Sitges. El Benjamí C va perdre 2-3 contra el Riudebitlles. I finalment el Benjamí D va guanyar 0-1 al camp del Sant Sadurní. I això ens fa un resum per acabar l'any de 5 victòries, 10 derrotes. O sigui, que anem l'any una mica coixos.
Una mica coixos. Acaba aquest 2017 per als equips de la Blanca, però bé, en qualsevol cas, ara ve aturada nadalenca per desconnectar una miqueta a tots plegats, que ens anirà la mar de bé. Amb els millors desitjos, evidentment, per tu personalment, Isidre, per la gent de la Blanca, que passeu unes bones festes i que el 2018 ens porti salut i gols, com es diu en aquests casos.
Gràcies, jo també de part meva i de part de la Blanca Subur, tornar-vos aquests desitjos, i que tothom passem unes bones festes i ens tornem a retrobar ja el 2018.
Amb més força, si cal, Isidre, una abraçada. Bona tarda.
Gràcies.
Molt bé, doncs, coneguts ja amb els marcadors dels equips de la Blanca. Passem a repassar ara resultats de futbol femení a la segona divisió, jornada número 10. Recordem que el partit que havien de disputar ahir el primer equip femení del Sobrense es va haver d'ajornar, el que havia d'enfrontar ahir al migdia a la Granada, primer contra segon classificat. Finalment, aquest partit es jugarà el dia 10 de gener, a partir de les 8 del vespre, al municipal d'Aiguadols davant la Granada, com els dèiem. Victòria de l'equip infantil per 6-5 davant l'Espluguenc i el líder pallejà que no va donar opció amb les més petites, a l'equip aleví, que va encaixar un 0-7 ahir al municipal d'Aiguadols. Parlem també d'en rugby, victòria del Rugby Club Sitges en l'inici de la segona fase de la divisió d'honor catalana amb els sitgetans que es van imposar per 48-7 a l'INEF de Lleida ahir al migdia a Santa Bàrbara i segueixen imbatuts. Aquesta temporada porten, atenció, ni més ni menys que 10 victòries consecutives, 9 de la primera fase i la d'ahir. Sumades, per tant, 10 victòries consecutives al conjunt de Camilo Hanglin i Isaac Richmond, imbatuts de moment en aquesta temporada. Derrota, en canvi, de l'equip sub-18, que va perdre 27-5 al camp del Buc, victòria de l'equip sub-16, que es va imposar per 10-27 al camp del Químic, i victòria també de l'equip sub-14, 61-31, partit que es va jugar amb la Santa Bàrbara dissabte davant el Gòtics. Anem al bàsquet, victòria segona consecutiva i creiem que és el primer cop que succeeix això en aquesta temporada del bàsquet Sitges en partit de la jornada 11 amb la Copa Catalunya amb els sitgetans que es van imposar a la pista del Sant Quirze per 83-89. És la quarta victòria de la temporada. Per tant, l'equip d'Edu Piñero que aconsegueix desempallegar-se una miqueta de les últimes places de Copa. I, per tant, molt atents, perquè el proper partit rebrà el Girona aquí a Pinsbens el dia 13 de gener. Victòria del Sènior B, tot just la segona del campionat, tot just la segona de la temporada per aquest Sènior B del bàsquet Sitges, que es va imposar ahir 67-62 a Pinsbens. El Sant Antoni Poble Sec segueix a la cua de la classificació, malgrat aquesta victòria. I derrota del Sènior Femení 36-64 davant el Viladecans B, tancant aquest 2017 les noies de David Dichós amb un balanç de 7 victòries i 5 derrotes. I ja gairebé per acabar, parlem també d'hoquei patins. A la segona catalana s'ha disputat aquest cap de setmana la jornada número 14. Victòria molt important, la que va aconseguir el Club Patí Subur Sitges en imposar-se divendres al vespre 3-5 a la pista del tercer classificat del Vilaseca. Combinada amb la victòria també del Riudoms 3-8 a la pista del Cué del Cambrils, doncs això fa que la classificació no canviï en aquest sentit. Els sitgetans que continuen liderant la taula amb 33 punts, segon el Riudoms amb 27 i ja una miqueta més allunyat el Vilaseca amb 21. Per tant, les millors expectatives per aquest Club Patí Subur Sitges de cara al nou any, de cara al 2018 i, per tant, per aconseguir el tan desitjat ascens a primera catalana. Recordem que aquest cap de setmana el Sènior B descansava. Altres marcadors dels equips del Club Patí Sitges, el juvenil que va perdre 6-5 a la pista del Tona i derrota també de l'equip Prebenjamí en els dos partits que disputàvem aquest cap de setmana davant el Club Patí Vilanova. I encara un darrer apunt per dir-los que la sitgetana Vinyet Noguero va guanyar ahir la prova del quart de marató que es va celebrar amb la Vilanova i la Geltrú. La Vinyet que va fer un temps de 39 minuts i 4 segons, per tant, victòria per acabar l'any de l'atleta sitgetana Vinyet Noguero, com dèiem, en aquest quart de marató que es va disputar ahir a Vilanova i la Geltrú. Amb els millors desitjos, evidentment, acabem aquest temps de descompte, tanquem any esportiu i l'obrirem el 2018 amb tota la il·lusió dipositada per aconseguir i per intentar que els nostres equips segueixin millorant dia a dia. Per tant, que passin tots plegats unes bones festes, que ens porti, sobretot, molta salut, molta il·lusió i bons esports al 2018. Adeu-siau.